mañana.
COPE Vinaroz.
Estar informado. Hola, què tal? Salutacions cordials, molt bon dia. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 15 de febrer i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca i anem a fer-ho a través de la mañana de COPE en el Maestrat. Començarem el nostre programa amb l'alcalde de Vinaròs, que ens contarà quin ha sigut el resultat de la reunió que la setmana passada mantenia amb la directora general de l'entitat d'infraestructures de la Generalitat, Blanca Marín. Sense deixar Vinaròs, comentarem amb el regidor de Cultura de la ciutat el gran èxit que ha tingut el programa Biblioestudi, que ha permès als estudiants poder gaudir durant més hores de les instal·lacions de la biblioteca municipal. A més, estarem a la ciutat en el mar per conèixer tots els detalls al voltant de la unitat de respir que s'ha anunciat es posarà en marxa a partir del dia 1 de març. Els nostres micròfons passarà la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Peníscola, Maria Jesús Albiol. A més, actualitzarem, com sempre, les notícies a la 1 de la tarda i a la tornada no et pots perdre la secció que cada dilluns dediquem a l'educació dels nostres fills. Avui Fàtima Redondo, des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs, ens ajudarà a millorar l'autoestima dels nostres xiquets i xiquetes. De seguida entrem en matèria, però abans repassem l'última hora informativa. Ho fem, com sempre, en titulars. L'alcalde de Peníscola reclama a l'Agència Valenciana de Turisme suport per al producte turístic vinculat al cinema. L'alcalde ha mantingut una reunió amb el secretari autonòmic de Turisme i el president de l'Agència Valenciana de Turisme, Francesc Colomer, amb l'objectiu d'incidir en les línies de col·laboració entre ambdues institucions per a la promoció del municipi. Martínez recorda que són la segona destinació de vacances de la Comunitat Valenciana. Per cert, ja hi ha data per a l'estrena de la sisena temporada de Juego de Tronos, que s'ha rodat, entre d'altres llocs, a Peníscola. Serà el 24 d'abril en estrena simultània als Estats Units i a Espanya. Benicarló i Alacant estableixen nexes d'unió a través de les regidories de cultura. Els regidors de cultura de les dues ciutats han estudiat diferents convenis de col·laboració que permeten impulsar intercanvis museístics, gastronòmics o de cultura popular. Peníscola ja té mantenidor per a les seues festes patronals. Serà el patró major de la confraria de pescadors de la localitat, Miguel Castell. Des de la ciutat es vol retre així un homenatge a tota la gent de la mar, un sector econòmic per a la ciutat molt important. Castell és també el president de la Federació de Confraries de Castelló. Junta Local Fallera de Benicarló inaugura aquest diumenge l'exposició de l'Ninot Indultat. L'acte d'obertura serà a les 13 hores al MUGBE. Per a la crida del dia 27 de febrer està previst després un sopar popular al pavelló poliesportiu i verbena. Esports. En futbol aquests són els partits del cap de setmana, el que són els seus resultats. A regional preferent, Alqueria 7, Vinaròs 1, Alcalà 3, Puçol 3 i Benicarló 1, Borriana 4. I en primera regional, Catí 3, Càlids 2, Sant Jordi 7, Sant Mateu 0 i Traiguera 6, Morella 2. En futbol sala has de saber que la selecció espanyola es proclamava campiona d'Europa. Per cert, el pròxim cap de setmana torna la Lliga Nacional per al Peníscola Reamèdic i també el proper dilluns el nostre col·laborador José Márquez ens portarà l'última hora de nou del club del Baix Maestrat. I èxit de participació a la campanya esportiva d'hivern de Sant Jordi. Més de mig centenar de persones han gaudit el cap de setmana a Andorra de les activitats esportives de la temporada d'hivern que ha promogut el consistori. En la seva aposta per fomentar hàbits de vida saludables entre els veïns de la localitat, la corporació municipal que presidís l'alcalde Ivan Sánchez ha organitzat a través de l'àrea d'esports un viatge a la neu que inclou la pràctica de l'esquí i circuits d'espa en un conegut centre termal. Són les 12:34 del matí. Gran Hotel Peníscola ens ajuda a fer una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 8,5 graus i la màxima situa al voltant dels 12,9. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 9,8 i una màxima de 12,9. A Peníscola la temperatura mínima registrada per la càmera del Gran Hotel és de 9,8, mentre que la màxima es situa vora els 14,2. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 1,5 i una màxima en aquests moments de 3,7 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà ser completament despejat a tota la zona litoral. Les temperatures seran més baixes que les d'avui, amb una mínima de 6 i una màxima de 13. Hi ha avís per fort vent del noroest amb força 7 per a demà. Les ràfegues poden arribar als 80 km per hora. A l'interior de la comarca dels Ports també serà assolellat durant tot el dia. Temperatures prou més baixes que les d'avui. La mínima no sobrepassarà els 2 graus negatius i la màxima es situa al voltant dels 4. També hi ha alerta per fort vent. Tots i 35, temps per a conèixer la informació del trànsit. Segons la Direcció General de Trànsit, hi ha en aquests moments obres a la CB135 a Benicarló. Es tracta de la carretera que uneix Benicarló amb Càlig. També a la P7 a Vinaròs i Alcalà de Xivert. A la resta de vials de la nostra comarca, normalitat. Són les 12 i 35 minuts del matí. Comencem.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I comencem el programa d'avui amb una bona notícia, la que ens porta l'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, perquè la darrera setmana es reunia amb la directora de l'Institut València d'Infraestructures de la Generalitat. Es tracta de Blanca Marín. Allí se li proposava una reforma del règim de concessió d'habitatges de protecció oficial, en definitiva, de fer-lo més accessible. Enric Pla és l'alcalde de Vinaròs. Enric Pla, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Dic que bones notícies perquè s'ha parlat en aquesta reunió sobre la possible comercialització i modificació del règim d'ús d'habitatges que són propietat ara mateix de l'EIG a Vinaròs, no? I que això contribuirà a que potser siguin més les persones que puguen accedir a una d'aquestes 41 vivendes, no?
Sí, o sigui, des del parc públic que té la Generalitat, el que són vivendes de construcció per a protecció oficial, que sigui en venda o en lloguer, té en aquests moments un parc buit de més de 700 vivendes, o bueno, en diferents estats, però n'hi ha que dir que una de les promocions que nosaltres hem estat insistint molt és la de Vinaròs, i pareix que en un plaç no massa llarg es ficarà en marxa ja un sistema que permetirà accedir pues, a la gent jove en mitjans econòmics més reduïts a aquests habitatges a través d'un sistema de lloguer o de lloguer en opció de compra.
Sí, perquè actualment el tema de la possible adquisició de vivendes de protecció oficial a la nostra zona, a la nostra comarca i en concret a Vinaròs, crec que estava en situació d'aturada, no?
Sí, bueno, jo crec que en aquestes vivendes que van ser rebudes en molt optimisme quan se van fer, va haver un sorteig inclús i la gent, però després va arribar aquell moment en què la gent no va rebre crèdits per a poder fer front a la financiació d'aquests habitatges. Posteriorment, pues, la davallada del mercat immobiliari fa que, curiosament, els mòduls de protecció oficial quedaren per damunt del que són els preus de mercat i, per tant, tot això era obligatori reajustar-ho. En aquests moments, la pressió que han fet des dels ajuntaments, jo crec que la pròpia voluntat que la consellera de dret a l'habitatge, Maria José Salvador, tenia era de que no pot haver vivenda avui amb tantes persones que necessiten vivenda i, per tant, jo en fi, crec que és ben sabut que nosaltres hem fet molta pressió sobre aquest tema, hem aparegut inclús en alguna pregunta parlamentària, me dia que m'ho puc dir, m'han parlat diverses vegades i les coses del tema de Vinaròs.
N'hi ha que ser pesat, si no, no se aconseguir res.
Entonces, vull dir que a través dels parlamentaris, dels diferents grups, i en aquests moments ja dic, jo crec que la col·laboració de l'Ajuntament de Vinaròs és ficar el màxim de les vivendes continuaran sent de la Generalitat, de l'EIG, però és evident que nosaltres ficarem el màxim d'informació, de mitjans, per a que la gent puga informar-se de com accedir als diferents mitjans, que jo crec que seran. Hi ha que tindre clar que no són vivendes d'exclusió social, o sigui, no són unes
vivendes... Això no va comentar, no? No són unes vivendes, diguéssim que moltes vegades s'està parlant de guetos, a lo millor, no?
Sí, no. No són ni vivendes per a cobrir temes de desnonaments, etcètera, ni d'emergència social, ni res d'això. O sigui, en principi és intentant buscar un sistema que permetís que aquestes vivendes tornen al fin pel que van ser construïdes, és a dir, perquè la gent jove en uns mitjans econòmics més limitats inicialment poguera accedir a la vivenda. És a dir, té que ser per a persones en ingressos modestos, però en ingressos i amb una continuïtat, el sistema ja l'explicarem una mica estigat desenvolupat, però en principi serien per lloguers d'entre 1 i 5 anys, amb la possibilitat de que tot el que tu has invertit al lloguer quedarà com a primer pagament I, per tant, pues això vol dir que posteriorment, si tu tingués que accedir a una hipoteca, d'alguna manera la part d'aquest 20% que ja tens que donar, que no te cobrís una hipoteca, ja el tindries dipositat.
Per un altre costat, has fet precisament esment, no? El tipus de vivenda des del govern de l'Ajuntament de Vinaròs sempre ho manifesta que sou molt sensibles, tema desnonaments, pla d'emergència social. En aquest sentit, no sé si heu arribat a algun tipus de negociació amb la pròpia conselleria per tal de, a lo millor, adquirir d'alguna manera a l'Ajuntament una sèrie de vivendes que després sí que se podien redistribuir entre gent que en un moment donat han sigut víctima, no?, d'un desnonament i que necessiten una casa, no?, una llar.
Efectivament, bueno, n'hi ha un parc públic de vivenda que en aquests moments en Vinaròs no existeix perquè són aquelles cases que diem cases barates, cases pescades, etcètera, que ahir només li queda a l'EIGE un pis, doncs és només estan escriturats perquè van anar passant a les persones, però nosaltres efectivament considerem aquesta opció que tu acabes de comentar com a prioritària. En aquests moments els ajuntaments grans, recentment va ser l'Ajuntament d'Alacant, ha adquirit blocs importants de vivendes a un preu, diguem-ne, baix per part dels que tenien els bancs per a poder utilitzar-les, però clar, són ja ajuntaments grans que tenen una disponibilitat econòmica, que tenen un patronat d'habitatge. Nosaltres en aquests moments de tot això carixem i sí que estem en les negociacions i apretant, i vam apretar també a la senyora directora general i a la consellera en diferents reunions, de que volem, en fi, una acció més ferma respecte a la possibilitat de poder accedir a algunes vivendes d'aquestes que els bancs tenen i tal, però clar, no pot ser tampoc com la Sareb te vol oferir, que són lotes de vivendes en un estat de destrucció, de vandalisme o ocupades, i ja t'apanyaràs i damunt li tens que pagar, no? O sigui, vull dir, este no és el sistema. El sistema té que ser que tard o temprano tenim que buscar alguna, i més pronte que tard, alguna solució que es permetisca gestionar de manera directa o indirecta a través dels serveis socials un parc de vivendes per a aquests casos d'emergència social que tu citaves.
Doncs Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia per tu, Laura, i per tots els teus oients.
12:42 del matí, no deixem la ciutat de Vinaròs perquè ja tenim els resultats de la campanya Biblioestudi posada en marxa per la regidoria de cultura de l'Ajuntament. La instal·lació ha registrat un 30% més d'usuaris que l'any passat durant el mateix període de l'any. Marc Albella, regidor de cultura a l'Ajuntament de Vinaròs, molt bon dia.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Un 30%, la veritat és que és una xifra molt alta respecte a l'any anterior pel que fa a la campanya Biblioestudi. Això us porta, suposo que, a ser optimistes i a confiar en aquest tipus de campanyes, no?
La veritat és que sí, estem parlant de que en aquest mateix període, no, des del 21 de desembre fins al 29 de gener, ens han visitat un total de 4.557 persones a la biblioteca. Estem parlant de que en aquest període, el mateix període d'aquest any, han sigut 5.965, que això són 1.408 visitants més, no? El que estem parlant, un 30% més. El que és de valorar, ja que era la primera vegada que engegàvem aquesta campanya de Biblioestudi.
Recordem en què consistia, perquè es tractava sobretot de poder facilitar als estudiants, sobretot als universitaris, que pogueren utilitzar aquestes instal·lacions de cara als exàmens finals del primer quadrimestre, no?
Correcte, la proposta que vam posar endavant, no? Tant que endavant va ser ampliar el funcionament de les instal·lacions de dilluns a divendres 10 hores i mitja diàries, tancant a migdia una hora i mitja, i després en cap de setmana obrir 12 hores diàries sense interrupció. De fet, han sigut els mateixos caps de setmana els que més èxit han tingut en quant a visites. Per exemple, els dies 24 i 31 de desembre, que també vam obrir aquest any, han passat de 147 visites a 474 visites. Vull dir que l'acceptació d'estos dies especials i sobretot dels caps de setmana ha sigut molt alta.
També ho he realitzat una espècie d'estudi, no?, sobre el tipus d'usuaris que han visitat la biblioteca durant aquest període en el que vosaltres heu titulat Biblioestudi. Com a dada significativa, crec que les dones són les que més han visitat la biblioteca, no?
Efectivament. De fet, és un 10% superior a la visita d'homes que tenim a la biblioteca municipal. En aquest cas estem parlant d'un aproximadament 48% de dones, no?, que visiten la biblioteca, front a un 38% d'homes, i pel que fa a xiquets i xiquetes, tindríem un 7% de xiquetes i, en aquest cas, quasi un 6% de xiquets que visiten la biblioteca municipal.
La veritat que unes xifres que conviden, no?, a la reflexió, suposo que després d'aquest èxit, de cara al pròxim quadrimestre, no?, de l'any, pel que fa als estudiants universitaris, suposo que ho posareu una altra vegada en marxa, no?
Correcte, de fet, de cara als exàmens finals de curs volem seguir posant en marxa aquesta iniciativa. El que encara no sabem si la posarem en marxa en les mateixes condicions que hem fet fins ara o inclús ampliant una miqueta més el tema dels caps de setmana o inclús entre setmana. Veurem quina és la valoració que fem des de la Biblioteca Municipal, però el que és segur, sense cap dubte, és que de cara als exàmens finals també tornarem a posar en marxa aquesta campanya de Bioestudi, vista aquesta massiva acceptació que ha tingut per aquesta campanya de Nadal.
Doncs Marc Calvella, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Vinaròs, no sé si vols afegir alguna cosa més ja per acabar.
Jo simplement agrair l'assistència de la gent, la resposta per part de la gent, perquè evidentment aquestes iniciatives no tenen cap èxit si no és per la resposta que mostra la gent. I la veritat és que sobretot els estudiants universitaris han respost molt bé davant d'aquesta iniciativa i esperem que durant aquest any i les propres ampliacions que fessin pues, seguisquen responent igual.
Per cert, ja que heu fet un estudi, no sé si us heu plantejat algun tipus de queixa, no?, pel que fa al servei per tal de millorar-lo.
En aquest cas, algunes de les queixes que tenim sobretot van dirigides a la connexió informàtica perquè solem tenir problemes en el tema del wifi a la mateixa biblioteca. I que és veritat que també estem mirant potser inclús d'obrir mitja hora abans de la biblioteca municipal en horari normal i tancar per la tarda mitja hora després, ja que molts usuaris ens ho plantegen, però això és una sèrie de coses que anirem fent en base doncs, a la disponibilitat que tinguem també per part de la regidoria de Cultura i de la biblioteca municipal.
Marc Calvella, regidor de Cultura, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Són les 12:46 del matí, tenim més coses que contar-te, però serà la tornada d'aquesta pausa publicitària i en parlarem a Maria Jesús Albiol. Ella és la regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Peníscola i és que el consistori està d'enhorabona perquè a partir de l'1 de març es posa en marxa una unitat de respir. Coneixerem més detalls a la tornada d'aquesta pausa publicitària.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos, Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Día sin IVA en Electro Hiper Europa, porque lo estabas esperando. Este lunes 15 de febrero le quitamos el IVA a todos nuestros productos. Como lo oyes, le quitamos el importe del IVA a todo el producto. No lo dejes escapar. Solo este lunes, Día sin IVA en Electro Hiper Europa.
En la Font de la Salud de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans. Degusta el menú más exquisito de la alcachofa. Ensalada templada de alcachofa con habitas y jamón de bellota. Crema de alcachofas con picatostes y parmesano al gusto. Musaca de bacalao con alcachofas y berenjena con tomate. Taco de lomo de novilla gallega a la brasa con alcachofas asadas. Y pudín de alcachofas con helado y peineta de pastel ruso. Información y reservas al teléfono 964-765490. En la Font de la Salud de Traiguera, restaurante Casa dels Capellans.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electro Hiper Europa.
Disfruta de la alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz, en los restaurantes Pau, Choanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Trangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló. Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la alcachofa que organiza la agrupación de hostelería de Benicarló. Buen provecho.
La informació diària de les nostres comarques a l'informatiu de Canal 56 de dilluns a divendres a les 20 hores. Canal 56.
La mañana.
Cope Vinaròs.
Estar informado.
De saber a la mañana de Cope en el Maestra que Peñíscola está de enhorabona perquè disposarà d'una unitat de respir familiar en el centre social, concretament a partir de l'1 de març. Tenim amb nosaltres a la regidora de Benestar Social al consistori Peñíscola, Maria Jesús Albiol, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bona notícia perquè a partir de l'1 de març els majors amb problemes de discapacitat física o que, per exemple, es troben en una fase inicial de deteriorament cognitiu podran disposar d'aquest important servei, no és així?
Efectivament. És algo que realment ja feia falta en Peñíscola, està en altres poblacions al redor, nosaltres encara no ho teníem. I pues bueno, considero que serà un servei primordial sobretot per a les famílies, per als usuaris i també per la conciliació laboral i familiar, perquè bueno, pues també ens trobem els problemes de la vida quotidiana que tenim que anar a treballar, tenim ja persones majors a casa i pues bueno, estos serveis la veritat és que ajuden a aportar aquestes situacions millor.
Es tracta d'un servei que, diguéssim, és cofinanciat, no?, o subvencionat per part de la Diputació de Castelló. Explica'ns una miqueta com és el finançament del mateix.
Sí, efectivament. Això és una subvenció de Diputació, de la Diputació Provincial, en la que va per dos cantons. Una, la fase d'equipament i l'altra, la de contratació de personal. Con lo cual, per la fase d'equipament subvenciona en 6.000 euros la Diputació, con lo cual pues nosaltres tenim un pressupost elaborat per a comprar el mobiliari i després, per una altra part, subvenciona 10 hores del personal contratat. Entonces, nosaltres hem decidit fer un projecte de 14 hores per veure com respon i com funciona el servei. Entonces, si és 4 hores de més, les ha de financiar, evidentment, l'Ajuntament de Peñíscola. 10 les subvenciona la Diputació i les 4 restants que nosaltres fiquem a de més, aquestes les subvenciona el nostre Ajuntament.
Hem comentat que s'obrirà les portes a partir de l'1 de març, però en quin horari, Maria Jesús?
Bueno, en principi, l'1 de març nosaltres ja farem la contratació de personal i bueno, pues començarem a tenir-lo tot muntat i a organitzar. Els usuaris començaran a vindre al servei de forma progressiva, perquè, claro, és un servei que comença... se tenen que adaptar i, per tant, considerem que la forma ideal és de forma progressiva. L'horari és, en principi, de dilluns a dijous, de 10 a 1, o sigui, seran 3 hores, i els divendres seran 2 hores.
Qualsevol persona, o sobretot familiars de persones majors que vulguin d'alguna manera poder participar en aquesta unitat de respir familiar, què és el que han de fer? Perquè suposo que potser també fareu una selecció, no hi haurà un cupo o un límit d'inscripció.
A veure, els grups estan per a 12 usuaris. Un monitor té que ser per a 12 usuaris, la subvenció així de mitja condició, i nosaltres, des de serveis socials, on se porten la labor de coordinació i on s'estudien els casos que són susceptibles de poder assistir a la unitat de respiro.
En principi, Maria Jesús, quin tipus de persones majors se podran beneficiar d'aquest servei?
Hombre, en principi les persones majors que ja comencen a sofrir un deterioro cognitivo, però que diguessin que no siga molt avançat, i que ja siguin les primeres senyals, que és quan millor se pot treballar en ells. I per lo menos poden disfrutar d'aquesta autonomia i intentar mitigar una miqueta el deterioro que ja s'està començant a veure. I després, bueno, pues en els diferents casos que des de serveis socials, les professionals, consideren que són susceptibles. Però sobretot el deterioro cognitivo, claro.
Maria Jesús, jo sé que no te vols quedar així en esta unitat de respir, que esteu treballant molt des de l'Ajuntament per tal de poder aconseguir el centre de dia. Este seria, diguéssim, el primer pas, no?
Sí, evidentment, el nostre objectiu seria aconseguir un centre de dia i per això continuarem treballant. Però la unitat de respiro, diguéssim, que és algo més... menos ambiciós, més humilde, però que ja és el primer escaló per aconseguir l'altre. De totes formes, com bueno, locals municipals, tampoc és que n'hi haguem tants, anirem poquet a poquet perquè mentre se prepare tota la burocràcia administrativa que és de rigor, pues, bueno, anirem fem diversos passos, el traslado del centre de salut, després pues, intentarem ja ficar-nos més a fondo i emplear-nos més pel tema del centre de dia. I de moment estem en la unitat de respiro, que diguéssim que és el primer escaló.
Maria Jesús Albiol, regidora de Benestar Social a l'Ajuntament de Peníscola, moltíssimes gràcies per atendre'ns i enhorabona per aquesta bona notícia.
Moltes gràcies a vosaltres.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Disfruta de la alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz. En los restaurantes Pau, Chuanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Trangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló. Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la alcachofa que organiza la agrupación de hostelería de Benicarló. ¡Buen provecho!
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Les 12 i 56 minuts del matí, te contem a continuació que la regidoria de festes de l'Ajuntament de Peníscola ha comunicat que Miguel Castell Rovira, patró major de la confraria de pescadors Sant Pedro de Peníscola, ha acceptat el càrrec d'honor de ser el mantenidor de les properes festes patronals. El nou mantenidor és el primer peníscolà a presidir la interfederativa de confraries de tota la Mediterrània, la interfederativa de confraries de la Comunitat Valenciana, i presidix a més i defensa també els interessos del sector en la Federació Provincial de Confraries de Castelló. No només lidera i du la veu i inquietuds del sector a tots els fòrums reivindicant els interessos comuns, sinó que, a més, en paraules d'Andrés Martínez, alcalde de Peníscola, representa el passat, el present i el futur del sector, que dona sentit a la identitat peniscolana, marinera i mediterrània. Així, l'alcalde ja ha traslladat la felicitació al nou mantenidor, que representa, diu, un col·lectiu importantíssim de persones que mereixen aquest homenatge. Miguel Castell, nascut a Peníscola l'any 1974, amb sols 42 anys, ha dedicat la meitat de la seva vida a la mar, en la qual faena des de fa més de dues dècades, comptabilitzant en els últims 8 anys l'exercici de la professió, amb la defensa dels interessos del sector en càrrecs de responsabilitat a diferents nivells. La nostra més sincera enhorabona a Miguel Castell, a tota la seva família i, per supost, també a l'Ajuntament de Peníscola, que ja té mantenidor per a la pròxima acte d'exaltació de la seva regina de les festes patronals de Peníscola. Recordem unes festes que s'iniciaran a partir del 7 de setembre.
Sin IVA en Electrohiper Europa, porque lo estabas esperando. Este lunes 15 de febrero le quitamos el IVA a todos nuestros productos. Como lo oyes, le quitamos el importe del IVA a todo el producto. No lo dejes escapar. Solo este lunes, día sin IVA en Electrohiper Europa.
Últimos días de precios locos por inauguración en Oportunísimo.
Si buscas muebles, sofás, canapés, colchones, dormitorios, juveniles, complementos, antes de comprar nada, tienes que visitarnos.
Este febrero te hemos preparado la mejor selección de productos a precios sin competencia.
Ven a comprobarlo.
Encuentra lo que buscas al mejor precio. Garantizado.
Además, y solo durante este mes, regalo seguro.
Si todavía no has venido, ahora es el momento.
Oportunísimo. En Nacional 340, kilómetro 1050. Junto a Electrohiper Europa.
Cope Dinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/dinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/dinaròs. Cope Dinaròs, també en Twitter. @CopeDinaròs.
Tá. tanquem aquí la primera part de la mañana de COPE en el Maestrat. Te deixem ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que actualitzen tot allò que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem de seguida amb eixa secció dedicada a l'educació dels nostres fills i amb el tema avui central de l'autoestima. Seran uns instants. Fins ara.
La mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:05 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que diàriament tracta d'apropar-te tot allò que passa a les nostres terres, a la comarca del Baix Maestrat. En uns minuts i com cada dilluns anem a saludar a la nostra col·laboradora Fàtima Redondo, que des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs avui ens ajudarà a millorar l'autoestima dels nostres xiquets, perquè això també facilita molt la relació entre els nostres xiquets. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem l'última hora informativa. Ho fem com sempre en titulars. Peníscola incrementa la seva rendibilitat turística i l'ocupació derivada del sector en tot el 2015. L'últim baròmetre que publica Excel Tour destaca les xifres positives en el seu últim estudi del balanç anual. Destaca en el cas de Peníscola l'increment del 9,5% en rendibilitat per habitació, sent el trimestre estival del 12,5. Pel que respecta a l'ocupació, s'ha registrat un increment del 11,5% en el conjunt anual, sent a l'estiu del 7,3%, creixent més, per tant, l'ocupació fora de temporada alta. L'àrea de benestar social de l'Ajuntament de Benicarló imparteix a l'IE Joan Coromines sessions del programa Integra, destinat a previndre l'absentisme i l'abandonament escolar prematur. 5 tècnics municipals especialitzats en intervenció socioeducativa formen part del projecte, en el qual participen 12 alumnes de 15 anys. Benicarló tanca el cicle de presentacions falleres. La falla al Mercat Vell proclama a Merche i Adriano Octavio com a fallers majors, mentre que la parella formada per Anna Mar Sarnau i Xavi Ortiz seran els fallers majors infantils. La falla La Carrasca diumenge exaltava a Maria Urquizú com a fallera major i a Maria Orero com a fallera major infantil. Joel Marín serà el president infantil. Tornen les botigues al carrer a Benicarló. Aquest diumenge es durà a terme aquesta iniciativa del consistori amb la col·laboració de la Unió de Comerços. Es canvia la ubicació. En aquesta ocasió torna als carrers Majors i Sant Joan. Participaran un total de 37 establiments. I en esports, el Peníscola Rea Mèdic signa un acord de col·laboració amb la Universitat Cardenal Herrera Ceu. Els estudiants de fisioteràpia podran fer pràctiques al Club del Baix Maestrat. És la 1:07 de la tarda. Fem una ullada a les temperatures gràcies a Gran Hotel Peníscola. Segons meteoclimàtic.net, a Vinaròs la temperatura màxima a hores d'ara és de 14,4 graus. A Benicarló els termòmetres arriben fins als 14,6, mentre que al Gran Hotel Peníscola la temperatura màxima és de 15,6. A Morella no sobrepassen els 4,7. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel completament despejat a tota la zona litoral. Les temperatures encara més baixes que les d'avui, amb una mínima de 6 i una màxima de 13. Hi ha avís per fort vent del nord-oest amb força 7. Les ràfegues podran arribar fins als 80 km per hora. A l'interior de la comarca dels ports, cel assolellat durant tot el dia i temperatures més baixes que les d'avui, amb una mínima que no sobrepassarà els 2 graus negatius i la màxima es situarà al voltant dels 4. També hi ha alerta per vent. I respecte a la situació de les nostres carreteres, segons s'informa la Direcció General de Trànsit, hi ha obres en aquests moments a la CB-135 a Benicarló i a l'AP-7 als municipis de Vinaròs i Alcalà de Xivert. A la resta de vials de la nostra comarca, normalitat. I una setmana més, com sempre, a aquestes hores anem a obrir el nostre espai dedicat a l'educació i a la relació amb els nostres fills. Tenim amb nosaltres a Fàtima Redondo des del Centre d'Oci i Educació El Plumier de Vinaròs. Fàtima, molt bon dia.
Molt bon dia i, com sempre, molt bona setmana.
Molt bona setmana que tinguem i, sobretot, amb l'autoestima pels núvols.
Oi, a veure si ho aconseguim.
Avui anem a parlar d'aquest tema aplicat a xiques, però jo crec que el podem aplicar tot tots els majors també, sí, perquè moltes vegades ens fa falta una miqueta de dosi d'autoestima, no?
Ja ho crec.
Està clar que no anem a dir nosaltres som els millors, perquè no...
Això no seria autoestima.
Això jo crec que ja és no tindre abuela, però en definitiva es tracta de millorar, de creure en nosaltres mateixos, i jo crec que tal volta per a poder-ho traslladar als nostres xiquets hem de començar per nosaltres mateixa, no?
Sí.
Però bueno, anem a parlar primer que res de què és l'autoestima, Fàtima.
Mira, l'autoestima és la capacitat humana que tenim d'autoavaluar-nos, d'acord? I és essencial per a la supervivència psicològica. Què vol dir això? Que un xiquet, en aquest cas un xiquet, perquè jo parlo de xiquet, que té l'autoestima afectada, psicològicament no està bé. No està bé. Està dolent. Està dolent. I què fem quan un xiquet està dolent? El portem al metge, el cuidem, estimem... I moltes vegades, davant d'un xiquet que té l'autoestima tocada, no fem això. Per què és important? Perquè últimament molts de professionals que treballem en xiquets ens adonem que estem fent xiquets que la capacitat de frustració la tenen enseguida, és a dir, que si un xiquet no li surt tot bé a la primera, ja se frustren, perquè estem ben xiquets que els pares i les mares diuen que els estimen molt, però ells no ho noten, no se senten, i tenim xiquets que contínuament els pares i les mares i les famílies els comparem amb els altres. I el que fem és retraure tot el bo que tenen els altres i tot el roïn que té el xiquet. És difícil o impossible, jo crec que és impossible, jo no podria, a lo millor alguns mestres sí, des de luego jo no, fer una bona tasca educativa sense tenir en compte els sentiments dels xiquets. És a dir, allò de jo vaig a donar classe i punto, pues anem mal. El mestre està pel bon desenvolupament de tot el xiquet integralment, i ahí també toquem l'autoestima. El xiquet o l'adolescent s'ha de sentir estimat, s'ha de sentir valorat, perquè un xiquet sense autoestima o en una autoestima baixa no és capaç de defendre's, i és allò que vam estar parlant la setmana passada
de l'assetjament.
Exacte. Aleshores, si tu tens un xiquet amb l'autoestima baixa, qualsevol, que ja no és assetjament, però qualsevol insult o qualsevol cosa que diguin els xiquets, a ell l'afectarà molt. L'autoestima, el que sí que hem de tindre clar, que l'hem de diferenciar de l'autoconcepte. I a vegades es confonen. És a dir, l'autoconcepte és el conjunt d'elements que una persona, siga xiquet o adult, utilitza per a descriure a si mateix. Per exemple, un xiquet pot considerar-se que ell és molt bon jugador de futbol i vol ser futbolista el dia de demà, i quan l'apuntem a una escola de futbol se'n dona compte de que no és tan bo.
I a lo millor es frustra, no?
Val. Aleshores, el que hem de fer és aconseguir que l'autoconcepte siga el que realment és. El que realment és. I si, per exemple, efectivament, no és el millor, dir-li que no passa absolutament res, que anem a treballar per a millorar això. D'acord? La formació de l'autoestima és la percepció d'un mateix, i el que és ideal és que la percepció siga la correcta. Com podem fer? Per exemple, un exemple clar seria, perquè moltes vegades això no se té clar, un exemple clar seria que un xiquet que valora, perquè així l'hem ensenyat, lamentablement, que l'èxit acadèmic i les notes és molt bo i és el més important, si el xiquet és bon estudiant, es sentirà bé en ell mateix. Però si un xiquet el valorem només per les notes i a ell li costa, per el que sigui, és a dir, tenim unes expectatives molt altes i les seues notes no poden arribar mai al notable o al sobresalient perquè se queda en un insufi o se queda en un sufi, doncs este xiquet realment l'autoestima la tindrà per baix del terra. I això tindrà reflexes en la seva salut, perquè no es sentirà satisfet, no es sentirà bé, i això... L'altre dia em deia una mama, sí, però entonces si tu tens un xiquet en una autoestima molt alta, això, mira, ja li estem dient que ja no cal millorar. No, en absolut, al contrari. quan tu tens un xiquet que té una autoestima alta, ell sap que pot millorar, i això el motiva, i això el motiva. Els xiquets són vulnerables, i aleshores el que hem de tindre molt clar que les nostres opinions els afecten, perquè moltes vegades no veiem com a adults el talent del nostre fill o les capacitats dels nostres fills, i volem que siguin bo en tot. I, per exemple, si anem a posar un exemple molt clar. Si jo tinc un fill que li falta una cama, val, no li puc sotmetre a córrer una marató, perquè li falta una cama. Però sí que serà molt bo, a lo millor, tocant un violí, perquè té les dos braços. Aleshores, l'haurem d'ensenyar que el fet de que li falta una cama no vol dir que no siga capaç de fer unes altres coses. I això seria l'autoestima ben treballada. Moltes vegades els adults el que fem és premiar una mala conducta, i això no farà que el xiquet avance, perquè si no anem malament. Els xiquets estan avui en dia molt sotmesos a moltes pressions, perquè se'ls està exigint que se porten bé contínuament, que estiguen quietets, que estiguen calladets, que siguin capaços d'anar amb nosaltres a dinar a un restaurant i tardar 3 hores, que traguen tots bones notes, que siguin capaços de compartir, que siguin capaços d'entendre que la vida és un esforç. I contínuament se'ls està dient i llançant aquests missatges des de que fan infantil. Aleshores, anem en compte, són xiquets.
I tenim diversos tipus, no?, d'autoestima.
Sí, sí. Molts de professionals estan parlant de que hi ha diversos tipus d'autoestima, i que el que han de tindre clar com a adults com treballar aquests tipus d'autoestima. Primer està l'autoestima social, que serien xiquets en sentiments d'amistat, el xiquet acceptat pels amics, que es porta bé. Si tenim un xiquet que no l'inviten a tots els a cumpleanys, que no l'estimen, que no li... Pues clar, aquest xiquet no es sentirà bé. I si tenim un xiquet en una autoestima social afectada, tindrem un xiquet que molt fàcilment podrà arribar a ser víctima d'assetjament escolar, perquè no es sentirà bé. Després està l'autoestima acadèmica, malauradament, que és la valoració que té de si mateix. No tant si trau bones o males notes, però moltes vegades els adults només mirem les notes dels xiquets. És allò que jo sempre te dic: com està fulanito? I te diuen, ui, ho aprova tot. Dic, ja que no et pregunto,
Vull saber com està, de salut, de tot.
Aleshores, haurem d'anar en compte i avaluar més i tindre més en compte el rendiment que les notes, i tindre més en compte els avanços i els esforços. I així tindrem xiquets que acadèmicament se sentiran bé, independentment de les malogrades notes, que jo estic farta de les notes tan prontes. Després, la familiar. Tenim molt clar, i jo sé que tots els pares estimen molt els seus fills, però no ho senten. El xiquet no es sent estimat, el xiquet no es sent escoltat, i el xiquet que no se sent estimat i que no se sent escoltat no es sentirà bé. Molts són els que no senten, perquè moltes vegades volem que ells vagin a les nostres conveniències, i les nostres conveniències com a adults no són les mateixes que les dels xiquets. Som nosaltres els que ens hem adaptat a les conveniències d'ells. Després, l'autoestima corporal, que últimament està molt... Perquè, clar, la societat, igual que els adults, o sigui, estan demanant, que a mi, en 56 anys, la societat me demana que no tinga arrugues, que no me caigui, que no me caiga el pit,
que sigues la mujer, dia,
que no tinga panxa, que me senta igual que quan tenia 30 anys. Impossible, impossible. Encara que jo em conserve bé, encara que jo no estic igual en 56 anys que en 20 anys. Aleshores, en els xiquets passa igual. Volem xiquets i xiquetes, que siguin fabulosos, però en canvi no porten una alimentació equilibrada. Cada vegada hi ha més xiquets que són grossos i són gordos perquè porten una, un sedentarisme total, ja no els traiem al carrer a jugar, ja no juguen, ja no tenen activitat física, ja no estan... No, no, és que quan ja va al gimnàs dos dies a la setmana, no es tracta d'això, es tracta de que tots els dies han de córrer, han de portar-los a peu al col·le i aquestes coses. Per què? Perquè després venen els problemes de que està gordo i la societat no els... Ara ja sí, eh? Ja cada vegada més surten ja dones i homes que reals a la publicitat. Però hem d'anar molt en compte, hem de reflexionar, perquè la societat d'avui sempre es vol això, perfectes, i això no existeix. I després hi ha l'autoestima global, que seria la valoració general d'un mateix generalment. Aleshores, el xiquet ha de ser capaç de creure's que és un bon xiquet, que es porta bé, encara que de vegades faça trastades, que és normal, que té amics, encara que de vegades pues, algun amic me baralla en ell i no passa absolutament res.
La veritat és que tenim molts tipus d'autoestima, però crec que també és important preguntar-se per què, valga la redundància, és tan important el tindre una bona autoestima, una bona gestió d'aquesta autoestima.
Sí, perquè tindre una bona autoestima és el factor central d'adaptació socioemocional i és el passaport per a ser feliç. Imagina't.
Sí que és important, sí.
Imagina't. Una autoestima positiva fa que féssim les coses amb més ganes. I ens fa allò de la parauleta de la resiliència, que jo moltes vegades nombro i explico què és. Es fa més forts els canvis. Ens fa vèncer els obstacles. Ens fa veure un obstacle com una oportunitat. Ens fa veure l'error com l'oportunitat per a fer les coses bé. Jo el primer, els xiquets, tenim una cançó que diem i si m'equivoco no passa nada a borrar. Ja està. Perquè dels errors s'aprèn. És la prevenció per a problemes greus de salut mental, de trastorn de dèficit d'atenció, d'hiperactivitat, de fòbies, d'ansietat, de problemes de salut, de psicomatitzacions d'enfermetats. I tenir molt clar que una autoestima positiva no els fa tontos, és allò que tu has dit ben antes, no els fa tontos, ni moltíssim menys, ni creguts, sinó que els fa ser forts davant dels problemes que efectivament els vindran, perquè per molt que no que vulguéssim, problemes a la vida els n'hi ha, perquè estan ahí per a resoldre'ls, i punto. Què podem fer des de casa?
Sí, que crec que és el més important, no? Saber com podem actuar els pares davant d'una situació en la que falta autoestima o que a lo millor nosaltres no hem detectat que falta autoestima, però el que volem és potenciar-la, millorar-la.
Jo sempre dic el mateix. Posar-me al costat del xiquet, la empatia. Aleshores, abans de dir algo o castigar o retraure algo, preguntar-me, m'agradaria que m'ho fessin a mi? I si la resposta és no, pues que no et capiga duda que al teu fill tampoc li agrada. Mira, vaig a posar una situació que a mi m'agrada molt jugar així. És dilluns, tornem a la feina, treballem a una oficina i el jefe em crida al despatx i em diu, Fàtima, tu te'n dones compte que des de fa 3 mesos, patapim, patapam, patapim, patapam, i me comença a dir errors. Això ho va dient en veu alta i a tots els companys. Què fem? No abandonem, efectivament, no abandono el treball. I continuo treballant, però ja no estic molt contenta, eh? I resulta que a mig matí el jefe ens diu a tots, a mitjan matí, que la feina ha de sortir més ràpid de l'habitual, val? Que això sempre ens ho diu. I damunt ens diu que es donarà una prima, que sempre ho diu, però no ho fa mai. Això és una excusa. Però per si no n'hi havia prou, a última hora del dilluns començo a discutir en un company, que resulta ser que és la mà dreta del jefe, ¿vale? I ell no s'equivoca mai. I resulta que el company va i li conta la discussió al meu jefe, a la seva manera, eh? A la seva manera. Aleshores, jo com sentiré? Mal. Pues això no mos donem compte, però ho fem contínuament nosaltres amb els xiquets. I així no mos... I sempre diem, però pel seu bé, val? Però jo estimo molt el meu fill. Però resulta que estic recordant contínuament els errors que he comès. Quantes vegades no hem recordat al nostre fill del jarro que va trencar quan tenia 3 anys i a lo millor ara ja en té 12?
Bastantes vegades ho recordem.
Vale. Pues a ningú els agrada que el recorden equivocacions. I qualsevol acció, efectivament, ha de tindre una conseqüència. I s'ha acabat. I s'ha acabat. Quan actuem recordant errors i fracassos, eduquem en el record. I estem fent, sí, sí, jo et perdono, però no oblido. Després, tampoc cal fer públics els errors. Allò de, estem tots reunits, la família, i li diem...
Contem el que ha fet el xiquet.
El xiquet. Ale, conta, conta la tia.
Ma filla, quan fa alguna cosa roïna, sempre em diu, però això no li ho expliques a ningú.
Clar.
Normalment tampoc ho explico a ningú.
Clar,
normal, no? A lo millor el meu home, pues avui m'ha passat això.
Sí,
però ella sempre em fa, això no ho explico a ningú, eh?
Clar, perquè acció, conseqüència, i punto pelota. Jo recordo un dinar familiar que estàs tu allí, els teus nebots, per exemple, disfrutant d'ells, i resulta que la mare diu, sí, sí, però conta-li a la tia que és nassos pestres. Escolta, ja m'ho contaràs i així que et vol. I
bueno,
si
Fàtima,
tu vols contar-me-ho, conta-me-ho a part, però no davant d'ell, perquè si no estarem provocant una ansietat i una por, perquè els draps bruts no ens agrada a ningú que els traguen. No
se renten
cal
a casa.
No cal dir, uai, mon fill ho trau tot, notables i sobresalients. Si és mentira, perquè el xiquet, aleshores, hi estarem ensenyant a mentir, però cal ser sincer. Després, promeses no complides. ¿Cuántas vegades li prometem a un xiquet algo i no ho fem com el jefe que t'he comentat antes? Moltes vegades diem, si et menges tot, et prometo que anirem al parc aquesta tarda. Però resulta que per la tarda plou i fa fred. I arriba l'hora i, clar, com plou i fa fred, que jo és algo que no entenc, diem, ale, ja no anem que fa mal temps. Xica, que no t'impermeable, que no te botes, que no t'abric...
Fàtima, no tenim temps per a més.
Pues, simplement
el programa se'ns acaba.
No tenir por de malcriar-los, dir-los contínuament que són únics i meravellosos i ensenyar-los que no sempre les coses surten com volem i així seran capaços d'enfrontar-se a la frustració.
Pues esperem amb aquest programa haver donat almenys unes pistes per a que els pares puguem actuar de la millor manera possible per tal de fomentar l'autoestima entre els nostres xiquets. Fàtima, t'esperem com sempre el pròxim dilluns.
Molt bé, fins el pròxim dilluns.
Bona setmana.
Igualment.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Llega el nuevo Amstel Fest Castellón. El viernes 4 de marzo en el recinto ferial de conciertos Maldita Nerea, Funambulista y Ruth Baker Band. Y a partir de las 2 del mediodía podrás disfrutar del ambientazo con nuestros food trucks, pop-up stores y la karaoke band. Entérate de cómo conseguir tu pulsera en amstelfest.amstel.es. Castellón se merecía un festival como este. Amstel, lo tuyo siempre mola más.
Día sin IVA en Electrohiper Europa, porque lo estabas esperando. Este lunes 15 de febrero le quitamos el IVA a todos nuestros productos. Como lo oyes, le quitamos el importe del IVA a todo el producto. No lo dejes escapar. Solo este lunes, día sin IVA en Electrohiper Europa.
Disfruta de la alcachofa de Benicarló. Hasta el 6 de marzo los restaurantes de Benicarló preparan para ti un exquisito menú con la alcachofa como protagonista. Saborea la alcachofa cocinada y preparada en muchas variedades, escabechadas, con verduras, con arroz. En los restaurantes Pau, Chuanet, El Cortijo, Mare Megua, Xanadú, San Rafael, Neptuno, El Corte Inglés, Brasería San Gregori, Parador de Turismo, Bermutería Trangol, Hotel Rossi, Hotel Marintón y Centro de Formación Profesional de Benicarló. Ven a los restaurantes de Benicarló y participa en las jornadas gastronómicas de la alcachofa que organiza la agrupación de hostelería de Benicarló. Buen provecho.
A Arribem d'aquesta manera a la una i mitja de la tarda. Te quedes ara en la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten tot el que passa a Espanya i al món. Ens actualitzen, per tant, la informació. Nosaltres marxem, però tornem com sempre demà. La cita la tens amb nosaltres a la mañana de COPE en el Maestrat a partir de les 12:30 al 101.6 de la FM. Fins demà, sigueu feliços. Adeu.